L'hora de la gent gran.
Ràdio oients, televidents de Ràdio Calella Televisió. Bon dia. Em presento, de tant en quant em m'he de presentar. Soc Josep Maria Granyó i avui parlarem amb un personatge que us asseguro jo que és superconegut a Calella. Un personatge que a vegades ho estàvem parlant, de dir, a vegades coneixes molt la gent superficialment, però no acabes de saber una mica de la seva vida, del que pensa, de les seves opinions, de les seves característiques positives. Bueno, doncs ara tindrem l'oportunitat, perquè el personatge que tenim avui és el senyor Pere Mas. Pere, benvingut. Què tal?
Ben trobat.
Estàs preparat?
Sembla.
Per aquest interrogatori?
Sembla.
Bueno, Pere és en aquests moments, a part de jubilat, que això no deixa de ser una professió considerada i reconeguda, és complica la vida també. Vull dir, també li agrada ficar-se una mica pues, amb voluntariats, no? I és el vicepresident de Fotofilm de Calella. El senyor Pere Mas, i sempre dic el mateix, perquè jo no ho sé, jo miro el mirall i em veig l'edat que jo tinc, però miro amb uns altres que són més grans que jo i semblen més joves que jo. I el senyor Pere Mas, pues, encara que no us ho cregueu, pues, va néixer l'any 41, el qual vol dir que té 84 anys. Molt ben portats.
I tant, i tant.
O sigui, ja estàs a la mitja de supervivència de la tercera edat. Ho has considerat, això?
Sí, gràcies a Déu. Em trobo bé i m'he trobat bé tota la vida i aquí estem.
Ah, no, escolta, està com una flor, eh?
Home, tal com una flor no, però...
Bueno, en Pere va néixer en un lloc que es diu Calella. A més, va néixer al mateix carrer on està visquent ara. Això avui dia és complicat. I el va ajudar a sortir i a començar amb aquesta meravellosa vida, pues, una comadrona. Perquè abans ginecòlegs no es volien de l'hospital. Bueno, no hi havia ni hospital, no? Vull dir, i tu no te'n deus recordar, no? D'aquesta...
No.
Bueno, però tot
no, va... perquè encara tenia els ulls tancats.
Tot va anar molt bé, i aquí està. Sí, aquí 84 anys després, sí. Vull dir que va ser un parc com Déu mani. Està casat amb la Rosa. Es va casar l'any 1968.
I tant.
Sí, que porta 58 anys casat.
I tant, i tant, i tant.
Amb la mateixa dona.
I tant, i tant.
I la Rosa et continueix aguantant a tu.
I jo amb ella. tots dos ens aguantem, que diu.
Sí, però...
Home, hi ha companyerisme, hi ha de tot el que tu vulguis, i sí. Gràcies a Déu... Ens portem bé tots dos.
A veure, perquè l'evolució de fa anys, quan nosaltres començàvem pues, a festejar, tal i que qual, és molt diferent ara, no? Com la vas conèixer, la Rosa?
Pues la Rosa la vaig conèixer, bueno, de com teníem 14-15 anys, aquestes edats. Aquí a Calella normalment sortíem colla de nois, colla de noies, entens? I teníem molta relació tots plegats. Entens? Ens veiem que anàvem, per exemple, a la plec de Caldes, anàvem a la plec de Calella, a les audicions de sardanes, i sempre les colles ens feien molt. Entens? Teníem molt de contacte, molt de benetge tots plegats.
Però, colla,
molta coneixença.
Però amb aquestes trobades hi havia moltes noies. Què és el que et va treure de la Rosa?
Home, a veure, al moment aquest de 14-15 anys m'hi pensava bastant, entens? Encabat va ser més endavant, quan és l'hora i veus que puguem venir-nos molt, entens? Molt amb aquesta persona, entens? Ideal també, per exemple, la persona que tu desitjaries tenir al teu costat, i això sembla que no, i porta això, porta llavors aquests contactes, porta llavors a tenir el contacte, parlar-ne i tot plegat, entens? I
però com evidència. Identificaves això amb la mirada? Quan tu la miraves, ella et mirava tu?
Jo crec perquè... que no és qüestió de mirades, és qüestió de relació. Que veus aquella persona que tu t'hi pots relacionar molt bé.
pel seu caràcter. I quan parles amb ella t'entens.
Pel seu caràcter i pel que sigui, entens? I veus que tens una d'allòs, entens, que comences a agafar una mica d'apreciació i de tot plegat, entens? I la cosa va venint.
I pessigolles interiors, no? Es tenien o què?
Sí, relativament. Bueno, relativament, exactament, exactament. Que sents per aquella persona una diferència amb altres, entens? O sigui que t'atrau més.
I va prendre el primer pas?
En si vaig ser jo, en si vaig ser jo, en si vaig ser jo.
Però no es va resistir ella, no? En el sentit
home,
que...
No.
També li agradaves?
És molt probable que sí.
Sé com que, és probable?
No? Sé que va influir bastant el meu caràcter. Amb ella, el meu caràcter de persona, vaja, que com si diéssim, si... que sóc bon noi, va pensar, suposo jo, entens?
Sí, sí, i li va traure sobretot això.
Exactament, exactament.
Sí, però també abans hi havia unes coses que dius, bueno, m'has dit que era a la mili.
I tant.
I el compromís s'adquiria abans d'anar a la mili, perquè ara la mili era una separació de veure-us cada dia, a tindre que anar 2 anys, perquè d'avui vas agafar la Marina, tu.
Sí, però me van posar a la Marina, no vaig agafar jo. Però llavors va ser aquest contacte que teníem per mitjà d'escriure'ns cartes, que en aquella època no hi havia whatsapps ni tot plegat, entens? Havia de ser per mitjà de cartes
d'amor, sí.
Entens? Cartes d'allò, entens? I amb això vam anar agafant més forta relació, entens?
O sigui, no te'n vas anar compromès amb ella, amiga i...
No.
Si el compromís adquirit no el vas...
Exactament, el vaig anar adquirint a còpia que ens vam anar parlant, que ens vam anar canvis d'opinió i de tot plegat.
Tot per carta?
Tot per carta, de moment tot per carta. Bueno, i quan venia de permís, entens, que ens trobàvem, això per descomptat.
Sí, sí, sí. Però tens l'avantatge de que està escrit, vull dir que no pot dir que no...
Ah, sí, eh? Ah, sí.
Tens la justificació.
Exacte,
aquesta, no?
Exacte.
I quan va arribar el compromís?
Home, quan vaig acabar l'Emili ja vam decidir-nos per d'allò, per, com si diguéssim, per anar més en sèrio.
Sí, perquè abans l'Emili era una mica de dir, bueno, abans de l'Emili no et casaràs, espera l'Emili i després casa't.
Normalment no, normalment no. Sí, no, sí, normalment sí. No.
Però a l'Emili també tens coses que contar de l'Emili, no?
Home, a l'Emili, mira, jo vaig estar molt de sort perquè tenia una idea de l'Emili de passar-me 2 anys de vacances. 2 anys de vacances. De treballar ja tenia temps de treballar. I llavors vaig estar de sort que vaig escollir i em va sortir bé. Va sortir bé perquè vaig estar embarcat. Vaig estar en un barco que durant l'estiu navegava a diferents ports de tota Espanya. I part de, per exemple, vam estar a Lisboa, Portugal. O sigui, ja vaig començar a fer creuers, com si diguéssim. I era una cosa que me va omplir els 2 anys, a excepció de com vaig venir de permís, però em va omplir aquests 2 anys perquè no va ser estàtic d'estar en un quartel. Entens? Va ser amb...
Sí, perquè a més tu tenies un ofici de sastre que... se'n podien aprofitar molta gent, no, allà a la mili, vull dir, sobretot bueno, els oficials, aquests...
Sí, bueno, per exemple, dintre el barco vaig entrar al d'allò que hi havia un altre xicot que va complir, que era sastre, i em van feia fundes, arreglava vestits dels mariners que s'estripaven, planxava els vestits dels oficials, o sigui que allà també... Vaig fer el meu ofici.
Però això no era la teva idea i la teva il·lusió fent la vida.
Home,
no?
La meva idea era vacances i corremón.
Corremón.
Corremón. I vaig estar de sort també que el barco estava anclat a Palma de Mallorca durant els hiverns. Sí. Entens? I sembla que no, entens? Estaves en una capital.
Però allò et va canviar una mica la vida, perquè des d'ahir va vindre l'afició als creuers, no?
Sí, també, el viatjar i tot plegat.
Això t'agradava, dius, bueno...
Per això vaig demanar jo a veure què podia fer per navegar, i em va sortir bé.
Et va sortir bé.
Em va sortir bé.
Però també tens una taca negra amb això de la pili, perquè vas fer contrabando, no?
Home, contrabando, no diem de contrabando, home, que
compraven
una cosa a Canàries que era lliure d'impostos, això per descomptat, entens?
És broma, el que m'escolti, que no s'ho prengui en sèrio, perquè total va ser una càmera fotogràfica que li van demanar d'anar a Canàries.
I una càmera de vídeo, bueno, de pel·lícula,
sí,
entens?
I va començar també l'afició a la fotografia, no?
L'afició a filmació, a filmar més que fotografia. La imatge en moviment em va atraure més que la imatge fixa. I llavors, quan vaig tornar de l'Emili, que vaig tornar amb la càmera, amb el meu germà ens vam engrescar a fer diversos curtmetratges, entens? I vaig agafar afició. I llavors també vaig agafar afició a filmar la família i a filmar tot plegat. I vaig veure jo que les imatges en moviment eren molt més, com si diguéssim, reals que una fotografia que queda estàtica. Entens? Aquí va venir la meva afició. I llavors per això em vaig fer de Fotofilm Calella, entens? I allà, la veritat, vam entrar a fer concursos i de tot plegat.
Però espera, no te'n vagis a l'època de la jubilació, bueno, que encara estem, encara has tornat de l'Emili ara, eh?
He tornat de l'Emili.
Tornes de l'Emili i com passàvem aquell temps, clar, l'Emili, després de l'Emili, et casaves. Sí, sí, quan vas aguantar solter des que vas acabar l'Emili este que et vas casar?
Pues mira, vaig acabar l'Emili el 65 i em vaig casar el 68.
Ah, 3 anys?
3 anys.
Ja de compromís durant, ja ferm.
Exacte.
I en aquells temps com fes la petició de mà? Tenies que demanar permís als pares o
no,
als, no o als sogres?
No era permís. Era que, per exemple, les famílies de Calella ja ens coneixíem. O sigui, a casa de la Rosa ja sabien qui era jo, com si diéssim, de la família que era, entens? I només era qüestió de presentació i ja està.
Les referències eren bones per les dues parts?
Jo crec que sí. Pel meu jo crec que sí. I per l'altre també, i per l'altre també.
Bueno, després bueno, us vau casar i on us vau casar?
Nada menys ens vam casar a Sant Iscle de Vallalta. Nada menys, nada menys.
I el banquet?
El banquet el van fer Arenys. Arenys, que regentava un hotel un amic del meu pare.
Qui pagava en aquell temps el banquet? Quin era la costum a Calella?
Normalment es repartien els gastos a les dues famílies.
Les dues famílies ho pagaven, no?
Exactament.
El que passa és que sempre passa el mateix. Vull dir, tens també un gran record, lògicament, del dia que et vas casar, però també tens un mal record, no? D'una persona com tu, aficionada a la fotografia, què et va passar?
Aficionada al cinema i tot plegat, resulta que la casa Kodak va avalar el tros filmat del banquet. I la Kodak ho va reconèixer, em va enviar una carta de, com si diéssim, de perdonar i tot plegat, i em van enviar una cinta nova, però jo una cinta nova no podia pas repetir el banquet. Que haguessin enviat una cinta, si jo hagués balat, per exemple, un reportatge del Passeig de Mar de Calella, tornes al Passeig de Mar de Calella, però un banquet de casament no pots pas repetir. Entens?
Però sí que si no et haguessis queixat, et haguessis hagut que casar per segona vegada pagat per Kodak?
Home, per l'amor de Déu que no.
No? Però sí, ha quedat unes imatges, però no massa nítides,
exactament,
no?
Exactament.
Les guardes encara?
Sí, i tant, sí. I tant.
Però mira, això més la il·lusió i el record. Exactament. Bonic, no? Exactament. Bueno, després ja va començar una altra vida. Estaves casat amb la Rosa, que per cert porteu ja 58 anys casats.
Sí.
Us aveniu com el primer dia?
Home, normalment sempre t'hi avens, perquè exactament, perquè tu te poses a la teva posició, te poses a la posició de l'altre i hi té que haver-hi companyerisme, té que haver-hi, entens?
Normalment
cadascú té el seu caràcter, per això normalment, però la cosa, com la profunditat està que ens estimem, no hi ha problemes amb res.
Qui té més mal caràcter?
Mal caràcter cap dels dos. Cadascú té el seu, però no un caràcter fort per discutir.
I qui cedeix més?
Depèn de les circumstàncies, això. De cedir, no cedir, no. És...
Doncs bulles,
qui té raó, qui té raó i qui no té raó. O sigui, es porta correctament, es porta correctament.
Tens respostes polítiques, no et bulles, per si acas. Quan tinguis la gravació...
Home. Home, normalment és una mica... Tens una mica de diplomàcia.
No, jo també sempre dic el mateix, que el millor és que quan un es casa amb una persona, estan 58 anys junts, és perquè l'han encertat, l'han endivinat.
Aquí està, per les dues parts.
La parella per les dues parts. I les dues sou bones persones, en aquest sentit és important. Bueno, pues, vau tindre dos fills?
Sí.
Una filla, i de cara en aquests moments té 5... Claro, sempre pensem nosaltres, la nena, que ja té 50 anys.
Que ja no és tan nena.
I un fill que té 54 anys.
Sí.
La filla viu aquí, a Calella.
Sí, viu a Calella.
I el fill, doncs, a prop també, viu
a prop,
aquí.
També, a prop també, sí, als afores de Calella.
A Poblenou. Tens un net, que és en Sergi, de 23 anys, que també el tenim a prop.
Sí,
no?
I tant.
Més a prop del que la gent s'imagina. El tenim allà davant. I després hi tens també net i neta per part del fill de 14 i 11 anys.
Sí.
En qui t'entens millor, amb els fills o amb els nets?
Amb tots.
Em demanen consell?
No tinc pas problemes. No tinc pas problemes amb tots, ens avenim amb tots, entens? I tots veus que tenen, que estimen l'avi, tots, entens? O sigui, no tinc cap d'allò.
Et demanen consell?
Relativament, no. El consell el demanen més els pares que no pas els avis, entens? Qui tens bona relació, que tens bona relació amb tots, això per descomptat, entens? I ells també relació amb mi, també, entens?
Però aquest canvi generacional, perquè, claro, tu tens canvis generacionals i dius de persones de 50 i pico d'anys, persones de 20 i pico anys i persones de 14 i pico anys. Es nota que no es pensa igual i les opinions de la vida diària no és la mateixa?
Home, a veure, la vida diària que porten ara és diferent de la que portàvem nosaltres, perquè ara tenen, com si diéssim, moltes facilitats de... entre els mòbils i tot plegat tenen moltes facilitats de relacions i de tot el que sigui, i de rebre opinions i de rebre notícies i de rebre el que vulguis, que nosaltres no les teníem. Pensa que nosaltres de joves no teníem ni telèfon ni televisió. O sigui, és un món molt diferent. Actualment ells estan molt ben relacionats amb tot. Entens? Cosa que nosaltres no teníem.
Perquè, per exemple, vosaltres us reuniu periòdicament a nivell familiar, no? A dinar o a sopar.
Clar, sempre.
Quan dineu i sopeu, teniu la televisió encesa o els mòbils damunt de la taula?
No.
És una condició que fiques tu?
Normalment no. No és cap condició, però tothom ja sap el que ha de fer. Que si està per una cosa i una reunió familiar, s'obren els mòbils.
Entens? I ho compleixen tots.
I ho compleixen tots.
Molt bé, entens? Molt bé. Sí. Cada quan us veieu? Cada quan teniu l'oportunitat?
Quan hi ha un aconteixement i així. I els horaris també costa relacionar-se amb horaris, perquè quan li ve bé amb un, l'altre no li ve bé. Entens? En aquests ara sí que els hi ve bé, els altres no. O sigui que amb això arribem a acord sempre.
Escolta, jo ben estic donant compte que aquesta entrevista ets un model en moltes coses, eh?
Home, almenys em presento com a bon home.
No, tens una presentació, escolta, fabulosa, de bona persona, de familiar i a nivell de en tots els sentits. Enhorabona, felicito. Bé, tu vas començar a treballar als 12 anys.
Sí, perquè l'ofici que tenia el meu pare, que ja era el meu avi també, el meu avi va començar l'ofici de sastreria. I llavors va seguir el meu pare i l'he seguit jo. Entens? Llavors, és clar, quan teníem ja 11 anys, 12 anys i tot plegat, ja el meu pare em feia agafar l'agulla. Ja, per exemple, entens, amb coses senzilles, entens, com si diguéssim, per ajudar ja dintre la casa, dintre l'ofici. Entens? Agradar o no agradar l'ofici, però era l'ofici que podies tenir. Entens? Llavors, esclar, fins a la mili, vaig quedar a casa, que vaig anar fent, vaig anar a l'escola Pia, col·legi de l'Escola Pia, em vaig sortir quan tenia 15 anys, entens? I llavors ja em vaig quedar a casa, com si diguéssim, entens?
Fins a però quan el teu pare et va influir per ser sastre, a tu t'agradava o ho vas fer una mica com a compromís del
home,
pare?
Home, de perquè t'hi trobaves. Perquè t'hi trobaves. I si, si no m'hagués agradat, ja hagués dit no vull fer.
Entens? Perquè t'hagués agradat fer una altra cosa o no?
Jo el que m'agradava era a la meva vida tenir una cosa que pogués tenir jo, ser, com si diguéssim, no ser manat, vaja, a veure, tenir jo la meva personalitat i el meu. I esclar, l'ofici de sastre és un ofici que ets tu, que ets tu. Que acabat ho continues tu, per
ets
exemple.
Autònom?
Ets autònom, exactament. Això és el que volia fer jo, ser autònom. Entens? No dependre d'altres persones.
Quan vas arribar a independitzar-te del pare? Perquè el pare va arribar un moment que et va dir...
Quan vaig venir del servei, vaig anar a l'Escola Superior de Sastreria a aprendre el patronatge i aprendre el sastreria.
A veure, vull dir, necessitaves anar a una escola superior
sí,
per ser sastre? No, el sastre no és un, no és un ofici d'aprenentatge...
No, 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 el sastre no, no és qüestió de cosir només, eh? És qüestió de saber tallar un vestit des de que et donen la roba i saber tallar. Llavors, està la sastreria està molt en geometria. O sigui, per exemple...
Geometria.
Geometria, per exemple, entens? Has de fer un croquis de... Quan talles un americano o un vestit, has de fer un croquis del vestit. Per exemple, tu prens una mida, si et dona, per exemple, 54, tu l'has de partir per aquí, l'has de partir per allà. En aquest costat, tu, per exemple, hi dones un... Hi dones, per exemple, un marge de 15 centímetres, entens els treus per aquí, es poses per allà, o sigui... És una qüestió que no és tan senzilla, això s'ha d'aprendre, entens? I això, és clar, és una escola que te l'ha d'ensenyar, això.
Perquè els pantalons són més fàcils, no? Però l'americana és més complexa.
Els pantalons és més fàcil, però l'americana és més complexa.
I com és que jo, per exemple, que tampoc sóc un model, vaig a un post a comprar-me un traje de confecció i més o menys només m'hi fixo en la talla, em cau bé. O,
sí,
o ets més tolerant ara?
Sí, perquè, no, perquè les talles estan molt ben estudiades. Al principi de la confecció no eren tan estudiades, però ara sí. Ara estudien molt la proporció de la persona. Entens? Que, i els vestits, per exemple, no tots es fan iguals. O sigui, hi ha tres models de vestit. Per exemple, el que té bastant desenrotllat de pit i no tant de cintura, el que té la mida normal de cintura i pit i el que té la mida més desenrotllada de cintura. Això són tres com si diguessin tres talles dintre una talla. Entens? Dintre una talla, 54, per exemple, correspon a un pantaló 48, però també pot resultar un pantaló de 46 o un pantaló de 50. Vale. O sigui, per això et pot anar bé a tu, perquè et agafen la mida i et donen la talla d'americana que correspon a tu.
Sí, bueno, jo també he dit una cosa per ràdio, anava a la seva sastreria, eh? Vull dir que al final, lògicament, em mirava i diia, agafava un pantaló d'una talla, l'altre de l'altre, i perfecte, i sortia allí content.
Exacte,
eh?
Exacte.
Vale. Però vas començar, perdó, que només feies trajes de mida. Després... Es va passar trajes de mida i quan, una mica de confecció.
Bueno, quan el meu pare m'ho va donar ja el negoci que ho portés jo, per exemple, ja vaig agafar... El meu pare només feia mida i jo ja vaig agafar a poder vendre confecció. Traje confeccionat. Traje pantaló confeccionat i ja vendre camises...
Però quina era la proporció quan tu vas començar traje de confecció? Era més traje de mida que confecció o no?
De mica en mica ja va ser més confecció que mida.
Més.
De mica en mica. Mica en mica.
Perquè, el preu baixava, no, també?
Home, clar, el preu... Un vestit en sèrie no és el mateix que un vestit fet a mida. No és el mateix. Perquè un traje en sèrie és com si diguéssim comprar i vendre. Entens? Un traje a mida te l'has de... Com si diguéssim, l'has de confeccionar. I confeccionar un traje a mida vol temps. Vol temps.
Però això per un professional com tu... Era frustrant, això, que cada vegada...
No.
Te vas adaptar?
No, al contrari. Era més fàcil poder vendre el traje confeccionat que no pas fer el... Era més fàcil.
I arreglaves i ja està.
Clar, 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 clar.
I quants sastres queden a Calella?
actualment no n'hi ha cap de Sastre Calella.
Tu vas ser l'últim?
Jo vaig ser l'últim, sí. Juntament amb els tallors, amb els Pladers, que hi havia Planes i amb d'allò, però jo vaig ser l'últim. Jo vaig ser l'últim.
I per què no continua aquesta professió? Perquè, home, et guanyaves la vida, no?
Perquè, home, clar, perquè actualment la confecció està molt ben proporcionada, entens? I és molt més fàcil vendre confecció que fer a mida. Llavors hi ha molts que no... Clar, s'ha de prendre l'ofici de sastre, s'ha de prendre. I, esclar, hi ha molts que no la prenen.
Però jo sé que tu estàs en contra de certes modes, eh? Vull dir, ja no és lo d'abans, no? El traje era un traje i tot l'altre era una mica complements, perquè ara com vesteix la gent?
A veure, la gent vesteix una miqueta com vol, però, per exemple, actualment, tal com està la moda, tu veus persones que fan 1,80 m, 1,90 m, i els trajes els fan d'una manera molt estrets i petits. Per exemple, els pantalons actualment, pantalons que es porten, són estrets i, com si diéssim, no són elegants. Per mi no són elegants. El vestit actual no és elegant. És un vestit que queda molt estret, queda molt d'allò i no, jo no el veig elegant.
I per què això? Perquè volen que la gent els vegi prims?
Són els que dissenyen, els que fan la confecció i tot plegat. I ara, per exemple, que estan tan estrets, vindrà un moment que seran més amples i aquí balla tothom.
Sí, però és que ara jo, home, jo, per la meva professió, tota la vida vaig tindre que portar traje, camisa i corbata.
Sí.
I quan anava a treballar, doncs, ficava això. Però ara veus que hi ha coses que dius, eren impensables abans, com un traje, amb una camisa que potser no té res a veure amb el traje, sense corbata, i en van més.
És una forma de vestir actual. Per exemple, un d'allò, per exemple, mira, abans tots els que treballaven a la banca anaven amb traje, ara no n'hi va cap.
I els metges? Els metges anaven amb traje.
Exacte.
I corbata.
Exacte. Exacte. El diumenge tothom anava vestit amb traje, ara no hi va ningú. Ara no hi va ningú.
Això són les influències, potser, de les modes o dels interessos comercials, no?
Jo crec que la comoditat d'anar només amb un jersei i un pantalón, i abans era més portar americana i pantalón, i corbata i camisa.
Sí, però si
busquessin... Canviant molt, canviant
molt. Si busquessin la comoditat, però és que hi ha pantalons que no sé com se'ls poden ficar, no?
Els pantalons ja et dic jo que no... Bueno, la moda actual de pantalón, jo no hi estic. No és elegant. No és elegant. Veus, per exemple, per això et dic jo, persones que gasten un 46 de sabata i se'ls veu un pantaló tot estret i petit.
Sí.
I se'ls veu un gran peu.
Sí, tot és sabata. I quina relació hi ha entre, no sé si es diu així, entre el sastre i la sastresa? Es pot dir així, també?
No? Sastresa és com si fos sastre, però és una persona femenina. Sastresa. I el sastre, la part de dona, és modisto. O sigui, són dos conceptes diferents.
Vale, 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 vale. Però no té res a veure. Tu no mai et vas dedicar a la dona, no? Amb el sentit d'això?
No. Home, si alguna persona em demanava un vestit jaqueta, sí que el sabia fer. Però la dona és una cosa a part. La confecció de senyora és completament diferent.
Però ara, per exemple, jo veig dones amb trajes.
Sí.
Eh que sí? Porten trajes masculins.
No, la majoria de senyores actualment van amb pantalón.
Sí? Però porten corbata i corbata.
Per tant, allò que deia a casa qui porta el pantalón, ara el porten tots dos. El que es deia abans, eh? Qui porta el pantalón a casa, ara es porten tots dos.
Però el mateix que la dona s'ha imposat amb la moda, pot anar vestit d'home com de dona, amb el sentit de sí. Moda, no em refereixo, per què no s'ha imposat mai la faldilla a l'home?
No. Jo crec que seria una cosa antiestètic, per mi, eh?
S'ha intentat, crec que s'ha intentat, no?
S'ha intentat, però no. S'ha intentat modista d'aquests que tenen idees rares, però no ha cuajat. Ni a l'estiu. No ha cuajat.
Perquè tu em dies també, diu, fixa't amb els pantalons curts. No, n'hi ha que els hi cauen bé, però n'hi ha homes que els pantalons curts, homes que es tapessin les cames, no?
Que valdria més que es miressin dues vegades al mirall, jo crec, eh? I analitzessin una miqueta com si diguéssim, l'estètica que fan, jo crec.
Ha canviat molt la moda. Tens alguna anècdota curiosa que t'hagin demanat algo fora de lo comú, fora de lo normal?
Home, fora de lo normal, com si diguéssim, fora de lo normal de lo que has vestit, va venir un xicot que no trobava un sastre que li fes un xaquer perquè es volia casar amb un xaquer blanc. M'ho va encarregant a mi i li vaig fer i em va quedar perfecte. Entens? Coses així són com si diguéssim que són apartats de lo que és una americana o un pantalón. Ja és una altra cosa, entens? Això ja és una altra cosa, entens?
Quan tu encara estaves en plan efectiu a la botiga, tots aquests diferents, puguem dir, tipus de sexe, heterosexuals, homosexuals, bisexuals, ho notaves? Et demanaven diferències quan venia algú a la botiga, a la sastreria?
No, en si no, no, no.
En aquest sentit, era tothom que demanàs en pla clàssic,
no, no, no. No només hi ha qui tenia, per exemple, un gust més estrident que l'altre, entens? Coses més estridentes, coses més que cridessin més l'atenció, això per descomptat, entens? Com vestit amb una ratlla forta o amb uns quadres forts, entens? Però normalment tothom vestia molt, molt clàssic.
Una orientació, fixa't, és un programa que s'està orientant bastant amb la moda masculina, que això no és normal tampoc, Vull dir, jo vull anar amb una boda. Què m'aconselles?
Amb una boda sempre es va, tant si és a migdia com si és allò, es va amb traje fosc.
Traje fosc.
Traje fosc. Sigui un merengo, sigui un blau marín, un blau fort. Però sempre es va amb un traje fosc.
I la camisa?
La camisa normalment es pot posar de tots colors. Amb un traje gris i tot plegat hi va haver tots els colors de camisa.
Admet tots els colors?
Admet tots els colors, m'evidència amb la corbata.
O sigui, la camisa ha d'estar combinada amb corbata?
Exactament. I amb el color del traje que sigui adient.
Corbata ratlles o més aviat llisa?
Segons la moda. Segons la moda.
Hi ha corbata d'estiu i d'hivern?
No. No. Hi ha corbates que ara es porten ratllades, que ara es porten en pics, o sigui, i ara es porten llises. No, no hi ha una preferència.
On té que arribar la corbata? A l'altura del cinturó?
Normalment sí. Inclús passar una mica un parell de centímetres. Però depèn també de la corbata si és amb tela gruixuda o amb tela prima. Perquè amb tela prima, per exemple, el nus...
Queda petit.
Queda exactament, queda petit. Llavors la corbata ha de ser més curta.
I sabata negre?
Normalment negre, però amb marró fos també val.
Però sabata?
Però sabata. Això per... O sigui, coses de, com si diguéssim, d'espardenyes, no.
Amb un sopar una mica distendit de nit que vulguis portar traje, què aconselles? Que no sigui cerimoniós com una boda o com una...
No, un traje pot ser un de los, un marrón normal, un marrón no gaire fosc, no gaire fosc, un gris no gaire fosc.
Sí, reduir el...
Res de trajes negres ni trajes foscos.
No portals.
No portals, entens?
Combinació de pantalons.
Encara que hi va haver un estiu que va sortir de moda el traje negre. Així és com normalment a l'estiu es portava el traje beige, o traje palla, o traje així clar, entens, va sortir de moda el traje negre.
En qui
però no... llavors era traje informal.
Vale. En qui no li aconselles el traje de quadros?
Hi ha un...
O en qui li aconselles?
Hi ha una dita que el traje de quadros amb una persona baixa no és aconsellable. Hi ha aquest sistema, però per mi no té importància. O tu t'agrada el traje de quadros i te'l poses a l'altura que tinguis i ja està. No té per mi. Igualment, igualment també diuen traje ratllat, que afavoreix. I jo crec que la persona, sigui el que sigui, sigui l'altura que sigui, tant és el traje ratllat com el traje de quadros. És el mateix. No intervé res. Això.
El traje ratllat vertical, la prima?
Jo crec que no.
I el traje
aprima l'atxura del vestit. La xura del vestit.
La xura.
Exactament. Va venir un moment que era moda els trajes informals amples. Llavors això sembla que no hi engreixava. I en canvi, ara, per exemple, que dic jo, la moda que està amb americanes estretes. Entens? Que hi ha molta persona que es posa un traje i té, està desarrollat d'estómac, per exemple, i els veus que els hi tiba el traje per tot. Entens? No és adequat. Entens? No és adequat per mi.
El que té panxa, què li aconselles?
Traje, o sigui, una miqueta que li vagi una mica... És aviat una mica ample que estret.
Per dissimular-ho.
I la mentalitat de la persona que té panxa es pensa que amb una talla menys...
Reduirà la panxa.
Reduirà la panxa i no és veritat.
Jo que fico una faixa, no?
Perquè el que fa lleig és que el botó tibi i tibi així.
Sí, sí, sí.
Llavors
sí.
Dona la sensació que aquell traje el té de quan estava prim i se l'ha posat de quan està gras.
I l'americana amb tall, doble tall o sense tall?
No, el tall, jo crec que el tall amb dos talls amb un tall és més, com si diguéssim, més còmode. Més còmode és. Més còmode perquè té l'avantatge de que si allargues el braç, entens, no te tira. Entens? Això no té...
Bueno, hem fet un repàs, a veure, els... jo no sé si ens escolten molts homes, però bueno, com que ens escolten moltes dones, sí. Suposo que els hi passaran el consell als homes, eh? Molt bé. Escolta, bueno, t'has jubilat, te dediques a altres coses, com en aquest cas el fotofilm, fins que diem, els que ens dediquem al voluntariat, fins que vingui la segona ja jubilació, que després ja tal. Dintre de les teves aficions... Tant a la Rosa com a tu, us encanta viatjar.
Sí.
Heu recorregut molt?
Sí, bastant. Bastant. Coneixem molt. Sí, 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 sí. Sí.
Què és el que més t'ha agradat, t'ha impactat dels viatges que has fet?
Home, a veure, els viatges, com que els escolleixes a llocs on tu t'agradaria anar, normalment no és el mateix veure-ho en una revista que veure-ho al natural. Hi ha hagut viatges que hem anat a la Xina, al Japó, entens? O sigui, als Estats Units, a Nova York, a Chicago, a Califòrnia, o sigui, hem viatjat bastant. Europa la coneixem molt tota, entens? O sigui, hem viatjat bastant.
Perquè, a més, vosaltres aneu amb grups reduïts, no aneu amb concentracions de 50 o 60
no,
persones,
no.
Aneu 10 o 12, el que passa que aneu més en plan familiar, quasi
sí,
bé, que...
O no? També de vegades anem nosaltres sí. Dos, també anem nosaltres dos.
O sols.
Exacte, vale. Exacte.
Dius que et va impactar per la cultura i per la forma de ser el Japó, no?
Sí, el Japó sí. La forma de ser, la forma, la cultura que tenen, i tot plegat que ho tenen molt ben ordenat. Tenen molt ben ordenat.
Amb tots, en quin país et vas sentir més, o us vau sentir més insegurs?
Jo crec que aquest moment a cap, la veritat, no.
No.
No, a cap, no. Perquè a la part turística ja no et poses en llocs que no són adequats, entens? Ja vas en llocs...
Ja tens un circuit, més o menys, de...
Exactament.
Ara últimament diu que s'ha anat a Dubai. Dubai, veritablement, és una ciutat artificial, totalment.
A veure, hi ha la part antiga i hi ha la part moderna. Hi ha la part moderna. La part moderna és molt atractiva, això sí, però, esclar, no té el fet de la part antiga... Que
no té
és...
ànime. No té ànime,
exactament. Que tant pot ser Dubai com pot ser un altre lloc. Entens? No és... És un país... És maco per la modernitat que té, però no per la història de la part aquesta nova. Entens? I, esclar, el que és maco és anar als llocs, la part històrica. Entens? La part històrica és molt, molt, molt important. Ara l'últim que vam estar, per exemple, vam estar a Verona. Verona, clar, té la part que és molt, molt, allò, molt històrica. Molt històrica és.
Sí, la part d'Europa és més...
La part històrica és més històrica tota, sí. Tots els parts. Les ciutats d'Alemanya, les ciutats d'Itàlia... Les ciutats de França, totes tenen una personalitat. Totes tenen una personalitat.
Ucrània i Rússia hi has estat?
No. A Rússia sí. A Rússia he estat a Sant Petersburg i a Moscou.
una llàstima ara, no?, que tot està més o menys tancat.
Exacte, no s'hi pot anar, exacte, no és aconsellable.
Sí, el turisme, no, la pau, o sigui, si hi ha conflictes, fuig, eh?
Exacte, exacte.
Què et falta veure? Què és el que no has conegut t'agradaria fer? Visitar.
Jo diria que aquest moment no... No, aquest moment no. No. Hi ha parts petites, allò, per exemple, no sé, no hem estat a Dinamarca i ens agradaria estar-hi, per exemple, a Islàndia, algun lloc d'aquests que no has visitat. Però, per exemple, és clar, hem estat a Noruega, hem estat a Suècia, hem estat a Holanda, ja et dic, hem estat a Bèlgica. O sigui, esclar, et coneixes tant que en aquest moment una part així és nova, no me ve a la memòria, una part així és exòtica.
Quan tornes a Barcelona, quan tornes a Calella, vull dir, d'alguna forma hi ha diferències amb aquests altres països, o dius, no té res que envejar Barcelona com a gran capital i Calella com a petita ciutat?
Calella està molt bé, Calella. Calella està molt bé. Calella té moltes coses i està molt bé. Trobar a faltar, no. O sigui, a diferència d'altres llocs, no. O sigui, no. Tant pot ser estar a Calella com a altres llocs. El que passa que sempre, allà on t'has nascut, sempre t'adallòs més, te fa més importància estar-hi. Entens? Veus que estàs molt bé. A més, Calella estem molt ben comunicats. Tens que estem molt ben comunicats.
Pretendries a viure en un altre lloc?
No. No.
A Calella ho tens tot.
A Calella tenim un avantatge de que tenim la capital de Catalunya, que és Barcelona, a la vora. Tenim Girona a la vora. Si vols passar a França, ho tens a la vora. En dues hores ets allà on vulguis. O sigui, està molt ben comunicat a Calella, la veritat.
Hi ha una cosa també que jo ara l'estic disfrutant, perquè fins ara, per la meva feina, quasi que em considerava una pàtrida, jo, no? He viscut a diferents puestos, he treballat a diferents puestos, el qual vol dir que no agafes unes relacions. I amb aquestes grans capitals és que no et coneixes ni amb el vi del costat, no? Calella, el que sí, he trobat una cosa, que la gran satisfacció que produeix, que vagis pel carrer Iglesia i et costi una hora arribar a casa teua, perquè et pare tothom, o pares tu.
Sí,
això és bonic, això és bonic, no?
Sí, és molt bonic. Mira, com a anècdota et diré que de vegades vaig pel carrer de l'església amb la meva neta i diu, avi, et coneix tothom? Hola, Pere, adéu, bon dia. Hola, adéu, bon dia, adéu, bon dia. Entens? És una anècdota.
Però això és maco.
Exacte, això vol dir que, és clar, tens coneixença, tens el que vulguis. Amb el tenir comerç sembla que no, i has tingut molta relació. Entens que quan te jubiles és una miqueta el que trobes a faltar al moment, encabat no, perquè ja hi tens altra relació, entens? Però aquest contacte amb la gent, amb les persones que tens al teu entorn, és bonic trobar-te, entens?
Tens alguns inconvenients, com tinguis una intervenció, una operació, algo que es vegui, els ja ho has d'explicar 45 vegades, no?
Exacte. I no portes el caset a la butxaca perquè...
Sí, si no fas ja Déu, els dones un paper amb l'explicació i ja està.
Exactament.
Bueno, no tenim massa temps ja. Voldria saber algunes coses més personals, més d'opinió personal, no? Ets feliç?
Home, sí, perquè em conformo amb el que sóc. Per tant, sí, sóc feliç.
El conformisme, creus tu, que dona felicitat? A acceptar com ets? O
jo
com,
crec que sí.
O el que tens?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Aquesta és una pregunta una mica dura, puguem dir. Estàs preparat per qualsevol situació complicada, difícil? La mort per una persona estimada, la mort d'algú que no correspon, perquè a vegades nosaltres ens marquem una mica la vida i els primers que hem de morir som nosaltres perquè som grans, no? A vegades per circumstàncies passen altres coses, no? En aquestes situacions extremes, què tal? T'has preparat?
Jo crec que no penso en preparar. No penso en preparar. Penso, com si diguéssim, amb el dia a dia. no hi penses. I penses, sí, que penses tu quan sents, per exemple, que ja fan pressupostos de l'any 2040 i 50, dius, bueno, jo ja no hi seré. Però no penses amb la cosa, per exemple, fatídica ni res, no hi penses. Bé, bé, i ho has d'acceptar com bé. Has d'acceptar com bé i t'has de posar la realitat. Entens? Una cosa és real. Coses fatídiques, naturalment, que et pots trobar, però t'has de posar a la realitat.
Creus amb la teva fortalesa?
Jo crec que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Quina és la teva opinió? Perquè jo potser ho has parlat amb la Rosa, tal i que qual. Si hi ha alguna necessitat més de lo normal, hi ha persones que diuen jo no vull ser una càrrega per la família. No vull ser una càrrega per la família. Vindré a una residència. Com ho veus, això? Tu acceptaries anar-te'n a una residència?
Seria molt difícil, però jo no ho acceptaria gaire. Jo preferiria sempre tenir assistència, entens? Assistència a casa dintre la teva llar. Dintre la teva llar. Perquè et sents tu a casa teva.
No som... és dur sortir de casa.
És dur, exactament. És dur. Exactament.
Però contemple...
el que passa que és clar, llavors cada persona segons les circumstàncies que es pugui trobar. Entens? Perquè hi han coses de vegades que són... Has de pensar en realisme. Has de pensar en realisme. I adaptar-te a lo que és real o el que sigui. Una cosa és el que tu puguis desitjar i l'altra és el realisme que et pots trobar. El que passa que has d'acceptar una cosa o l'altra. Jo sóc partidari de, com si diguéssim, de quedar-te a casa. Jo sóc partidari, entens? Amb assistència, entens? Sigui el que sigui, entens?
Sí, jo crec que en aquest moment, bueno, totes les entrevistes que faig aquestes preguntes, no? I hi ha gent, pues, bueno, que ho té molt clar, que davant de ser una càrrega per la família o davant de la impossibilitat, a la millor, que et puguin cuidar com Déu mane, prefereixen estar en una residència que no, el que no estiguin... Claro, sí, cada un depèn en aquest sentit, no? Sí. Veus persones soles que es queden soles, perquè jo sempre m'he preguntat una cosa, no? De que, diu, sí, ho has encertat amb la primera dona que vas conèixer, t'has casat amb ella i portes 60 anys de felicitat. Com se suporta quan un dels dos falta?
Això jo crec que no penso.
Millor no pensar-ho, no?
Millor no pensar-ho. Millor no pensar-ho en una cosa. No saps si primer t'aniràs tu o primer serà l'altra persona. Per tant, no val més no pensar-ho. Per això va bé que tinguis alguna, com si diguéssim, alguna activitat a part, entens? Que t'ompli.
Que t'ocupi.
Que t'ocupi. Entens? I això sembla que no i influeix molt. Que estiguis per altra cosa. Entens?
T'has tingut que enfrontar alguna vegada amb un diagnòstic complex, complicat, amb tu mateix o amb alguna persona molt allegada?
No.
El diagnòstic d'un càncer, el diagnòstic de tal, vull dir... No.
No. No, no hem tingut cap a la família, no hem tingut cap malaltia forta de res.
Creus en Déu?
Com si diguéssim... Sí, crec en un... amb un sentiment, amb un sentiment que l'has de seguir, entens? Això sí, entens? I aquest sentiment et dona, com si diguéssim, un saber estar, un saber de comportar-te, entens? Una mica això sí, que és el que porta la religió i el que sigui, entens?
Ets practicant?
Sí, bueno, sí, la part aquesta de, per exemple, d'assistir als actes religiosos, entens, no amb molta d'allò, però sí, sí.
Sí, home, a vegades és curiós perquè aquí també hi ha hagut respostes molt, molt, molt personals, no? En relació a vegades de quan falla un de la parella, hi havia una senyora que em va dir, no, si jo parlo cada dia amb el meu marit, li envio whatsapps. O sigui, cada un busca una mica la solució. O sigui, si a tu et conforta parlar amb Déu, o et parlar amb la teva parella que no existeix, o et parlar amb alguna persona i tu creus que et conteste, o et conteste, doncs imagina't. Vull dir que...
Sí, això és la imaginació de cada persona, això. I això a la persona que es troba sola li costa adaptar-se a aquesta nova vida. li costa. Això ho comprenc, això ho comprenc. No sé jo com reaccionaria. Entens? Això no ho saps.
Sí, però tu dius una cosa que és molta veritat. A vegades millor no pensar-hi, perquè, home, tu ho tens molt clar. Les estadístiques no fallen. La mitja de vida d'un home està amb els 80 i pocs. La dona és amb 84. Quan hi arribes, perquè la barrera dels 80, molts homes els hi costa acceptar-la. Les dones potser ho dissimulen més, no? Com ho vas viure, aquest pas de la dècada dels 70 als 80?
Bé.
Bé, no?
Bé. Bé, bé, perquè tenia una activitat, que és, per exemple, la distracció de viatjar, la responsabilitat d'estar a Fotofilm, de portar tota la part dels apartats de curtmetratges. Això et dona molta feina i això et dona que estiguis, com si diéssim, treu, per exemple, els pensaments de molta cosa, entens? T'ocupa el cervell, t'ocupa, i això et dona activitat.
Sí, una recomanació que fas de les persones grans, que la soledat és dolenta, és negativa, l'aïllament social és molt negatiu.
Segons com es agafa aquesta soledat. És a veure, si tu adaptes la soledat amb activitat o amb el que sigui, amb obligacions, jo crec que és més passable. Ara, si tu envers de ser, com si diguéssim, tu agafes amb activitat, tu agafes al revés, llavors pateixes. Si ho agafes amb pessimisme, pateixes.
Jo ho veig
una
amb l'entorn...
Una cosa és pessimisme i l'altra optimisme.
Ho veig amb l'entorn de l'esplai, eh? Vull dir, la soledat, el que dius, cada un se la busca de la seva manera, i després a vegades, vull dir, quan un queda viudo o viuda, busca la companyia d'una altra parella, no? Però en una altra forma, ja. Una altra forma buscant l'objectiu de la companyia. De la companyia per damunt de tot, eh? Vull dir que la soledat... Ara aquí es parla de soledat desitjada i no desitjada. Que jo crec que de desitjada no n'hi ha cap. El que passa és que hi ha gent que té capacitat de viure sol, però a ningú li agrada viure sol. I crec que més a l'home que a la dona. Em sembla que ens diuen ja que queda molt poc temps. 2 minuts queden. Vols dir alguna cosa? Vols aconsellar alguna cosa amb aquesta societat de Calella?
Home, jo, o sigui, consells, no sóc un d'allòs, un conseller. No sóc conseller.
Sí.
Jo crec que cadascú, dintre el que és la seva vida, el seu tarannà i tot plegat, és acceptar com s'és, i que cada dia, com si diéssim, és un dia més. Cada dia quan et despertes pots donar gràcies a que estàs bé, pots fer activitat, i això és molt.
Hi ha bona gent a Calella?
I tenir més aviat, com si diguéssim, optimisme i no pessimisme, entens?
Hi ha bona gent a Calella?
I tant, com a tots.
En general sí, no?
En general sí. Almenys les persones que tracto i tot plegat són bona gent, entens? Són bona gent.
Molt bé. Bueno, acabat el final, normalment nosaltres quan acabem sempre dediquem una cançó al personatge, i en aquest cas he escollit una que es diu Tu fotografia, de Gloria Estefan. No sé si la coneixes.
Molt bé, no. La Gloria Estefan sí que l'he sentit molt.
Ah, l'has sentit?
Sí.
De antes, tu sonrisa casi se borró, y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón. Nadie tiene un pacto. Con el olvido y el dolor, oh no. Si desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo, mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo. No he movido tu foto ni el tiempo en los años. Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano y así controlarme. Me levanto en tu fotografía. Cada día invento una actitud. Y aunque no se note el blanco y negro, no me desespero. Uso mi imaginación. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el rocío de la flor. Oh, no. Si desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente, en el polvo mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo. No he movido tu foto ni el tiempo en los años. Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano. Imaginarme que te tengo aquí.